Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda. Com anem? Com estem? Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores i senyors. I com ja és habitual, moltíssimes gràcies, us ho diem sempre, us ho agraïm molt de que compartiu amb nosaltres. Doncs aquesta segona part del passeu sense trucar d'avui dimarts.
Mira, d'aquí un mes Nadal.
Correcte.
Ostres, tu.
Un mes per Nadal.
Jo encara he de fer el brou.
I els canelons.
Tu fas els canelons?
Jo faig els canelons.
Ja ens ho explicaràs un altre dia.
Bueno, qui fa els canelons és el meu amic.
El Jovany.
Això mateix.
Tu poses al forn.
Hem fet uns canelons aquest any que,
bueno.
Doncs res, clar, un mes per Nadal i... clar, si el mes té 31 dies, doncs 30 pels canelons de Sant Esteve.
Això mateix.
Ni més ni menys.
Sí.
Bueno, doncs res, avui començarem explicant que un dels quadres més icònics de la Frida Kahlo ha estat venut, atenció, per la escandalosa xifra de 54,7 milions de dòlars.
Sí.
I es converteix en l'obra més cara, doncs, que ha venut una dona.
Entre les obres més representatives de la Frida Kahlo hi ha El sueño, entre parèntesi, la cama.
El llit.
Doncs bé, aquesta pintura va ser venuda el passat dijous 20 de novembre, la més cara d'una dona pintora en ser subhastada.
Exacte.
Com deies, 54,7 milions de dòlars a la casa Sotheby's de Nova York. És un autorretrat pintat el 1940, ha trencat rècords que no podríem arribar a imaginar. Amb aquesta venda, la pintora mexicana supera l'obra Jimson with White Flower No. 1 de l'artista nord-americana Georgia O'Coffey com la més cara venuda fins a aquell moment, no?
Sí.
Perquè l'obra de la Georgia va ser adquirida el 2014 per 44,4 milions de dòlars. És
sí.
A dir, que la de la Frida Kahlo, 10 milions més.
Exacte. Qui la tingués? Una o l'altra, o les dues. En el meu cas, cap.
Jo, el meu.
Sí. Bueno, tinc un...
Què tens?
No, és... Tinc una... Com es diu això... com una mena de postal amb la cara de la Frida Kahlo.
Apa.
Que me la va regalar fa molts anys la meva germana. Ah. Perquè és una boja de la Frida Kahlo.
No.
Però m'haig de conformar amb això. No se sap, curiosament...
No, mai se sap, eh?
Tita, no hauràs sigut tu, oi?
No, la Tita.
No hauràs sigut la Tita. La Tita Cervera.
O Bornemisa.
O la
Marquesa.
No, Marquesa. Baronesa.
No. Baronesa, perdó.
La Baronesa Bornemisa.
És Baronesa? S'ha fet andorrana, ja?
No ho sé, no tinc ni idea.
No ho sabem.
Bé, pel que fa a les audiències, dic que ahir el Minut d'Or se'l vam dur com no passa palabra... com no era cap de setmana, doncs 3.259.000 espectadors doncs sintonitzaven aquest concurs Antena 3. Pel que fa a l'Hormiguero, ahir tenia el germà del Marc,
l'Àlex.
Déu-n'hi-do, eh? 1.845.000 espectadors. I a la Revuelta hi havia, doncs mira, hi havia...
Toni,
sí.
Solami,
sí.
I Xule.
Que a casa seva els coneixen. 1.595.000 espectadors, espectadores, veient aquest programa. I el tercer programa més vist, La Isla de les Tentaciones, 1.000.000...
Express.
1.459.000 espectadors. Que Déu-n'hi-do.
I avui no cap dins la pell el...
No.
Senyor Romero, perquè hi va guanyar l'Espanyol. Encara que sempre ell diu que no, que és molt difícil,
vaig
que no
patir,
guanyarem.
Vaig patir.
Vas patir patam patum.
Però vaja, va guanyar l'Espanyol al Sevilla.
Va guanyar, sí.
I això vol dir que l'Espanyol doncs continua en llocs d'Europa, eh? Molt bé per l'equip, tot i que va jugar millor el Sevilla. Gran, 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 però grandíssim el porter.
Del porter de on, del Sevilla?
No, no, de l'Espanyol, de punyetes, el del Sevilla. No, no, el de l'Espanyol, el de l'Espanyol. El Dimitrovic o Dimitrovic.
Uh-huh.
Bé, 2-1 al Sevilla, gols de Pere Milla uh-huh. i el Roberto Fernández.
Molt bé.
I...
Està fent la crònica, ara.
Sí, i... Tot i que el del Sevilla se'l va fer el Cabrera de l'Espanyol.
Ai,
una conya.
Era bueno, un detallet que
un
va
detallet,
tenir el Sevilla.
Sí, sí, per ajudar, al Sevilla, sí. Bueno, doncs mira, 239.000 persones que van veure aquest partit, dins del que se'n denomina l'Universo de Pago, no?, a través de Movistar Plus.
I després, una estrena.
Sí, sí, sí.
Una estrena que la tinc pendent, eh?
Sí, es veu que està molt bé, eh?
Sí, Bodas de Sangre de Ena, la reina Victoria Eugenia... Una sèrie basada en un llibre de la Pilar Eire,
uh-huh.
ahir que es va estrenar a la primera, a les 23,
sí, quan
dos
es va acabar,
minuts.
Quan es va acabar la revuelta.
Home, clar. Doncs un bon promig, sí. 1.331.000 persones que van seguir el debut d'aquest programa.
Doncs sí.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Bueno,
sí.
Doncs tenim aquí el Joan Marc Miralles. Joan Marc, hola, una altra vegada.
Hola, bon dia.
Reola.
Reola.
No tindrem l'estrella de Betlem, no, aquest any?
Ah, no?
Com que no la tindrem?
Sí?
Al cel.
Tindrem l'estrella de Betlem.
Tenim aquest cometa, el 3 i Atlas.
Ah, sí.
El 19 de desembre és quan passa més a prop de la Terra.
Ah, no, però ha de passar per Nadal.
Bueno, el 19 de desembre...
Sí. O sigui...
Que, per cert,
ja per tocant...
Joan Marc, l'estrella de Nadal vindria a ser com una estrella que peta i aleshores fa cua, no?
Això de la cua de l'estrella de Nadal, no, és divertit perquè ve d'una representació que va fer Giotto el 1301, em sembla, que va representar l'adoració dels reis, va fer una pintura, l'adoració dels reis,
sí.
i va representar l'estrella amb una cua, estil cometa.
Per això.
Sí, però no hi ha cap referència a la Bíblia ni a anteriors en els quals l'estrella de Belém sigués un cometa, amb cua. Ell ho va fer perquè el que va representar és el cometa Halley, que havia passat uns anys abans, i doncs ho va ficant a la pintura.
Vale.
Però a partir d'aleshores és quan es referència a aquesta estrella de Belém com un cometa, però en realitat no tenim cap prova de que ho sigués.
Res,
anem a parlar d'una cosa que ens agrada molt parlar.
Sí, home, esclar, perquè...
I ara feia dies que vam parlar...
El vas mentant.
Però ell va fent coses.
Sí. Home, esclar, és la seva feina.
Ell va trobant coses.
10.000 milions de dòlars dona, per fer...
10.000 milions de dòlars Estem parlant del telescopi James Webb.
Sí, el web que va fent descobriments, tu.
No para. És realment fa 3 anys que està funcionant i és que està revolucionant l'astrofísica de dalt a baix, tant siguin coses del nostre univers més pròxim com de l'univers més llunyà.
Mm-hmm.
I aquí parlem de l'univers més llunyà.
Escolta, una cosa, per curiositat. El fet aquest de que estigui constantment... Perquè, clar, aquest telescopi està treballant les 24 hores del dia.
Sí.
Vale. Quin cost deu tenir, això?
Està inclòs en aquests 10.000 milions.
Està inclòs?
Sí.
Vale.
No, a veure, hi ha tot un equip que està a Baltimore, clar, el Space Telescope Science Institute, que s'ocupa de la gestió científica del telescopi. Després hi ha un altre equip que està en el Goddard, que en vam parlar, que és aquell centre que està no gaire lluny de Baltimore, que ells s'ocupen de la gestió, diguem-ne, tècnica del telescopi. I això, bueno, pues és una quantitat de gent...
Bastant considerable i que no cobren 1.000 euros, vaja.
No, però vaja, aquí els costos també estan repartits entre els americans, els europeus i els japonesos, que també participen en el James Webb, i doncs, bueno, són diners cada any.
Ja, ja, sí, no, sí. No m'estranya. Bueno, aviam, quins descobriments tenim ara?
Pues mira, en parlaré un, a més, que m'agrada parlar-ne, perquè clar, és una molt bona amiga meva, que és la Maruixa Brada, que ara està a l'Universitat de Ljubljana, a Eslovènia, i és eslovena. Ens vam conèixer ja fa 25 anys. Ella estava estudiant el doctorat a Bonn, a la Universitat de Bonn, i jo estava ja també en un contracte a l'equip del Peter Schneider, i bueno, a més jugàvem a squash. És una molt bona jugadora de squash, molt bona esquiadora, com tots els eslovens són molt bons en esports, i els dissabtes, els matins, anàvem a jugar a squash, i de tant en quan em fotia unes bones turres.
Ja. Ah, sí.
Però bueno, a vegades també guanyava jo, eh? No. I doncs ha estat molts anys a Estats Units, a la Universitat de Califòrnia, a Davis, i allí va estar integrada amb un dels projectes d'observació del James Webb, que estan observant les galàxies, les primeres galàxies. I dins d'aquestes observacions han trobat una d'aquestes primeres galàxies, que en diuen els Little Red Dots, els petits punts vermells, que ja n'hem parlat alguna vegada aquí al programa, que són aquests puntets que són molt llunyans, són galàxies primordials, que no se saben ben bé el que són. Hi ha diverses teories al seu voltant. Alguns diuen que són els primers, diguem-ne, els primers blocs de les galàxies actuals, d'altres que diuen no, en realitat són les primeres grans estrelles que estan col·lapsant, i bueno, en realitat no acabem de treure'n l'aigua clara, però sí que estan posant amb molt d'estrès tots els models teòrics de formació d'estructures, de formació de galàxies, de formació d'estels, sobretot perquè veiem que en el centre d'aquests petits punts vermells hi ha forats negres supergegants. I en el centre d'un d'aquests, que ha estudiat la Maruixa i el seu equip, que es diu Canux LRD78.6, que es troba a uns 13.200 milions d'anys llum de nosaltres, és a dir, que el veiem uns 570 milions d'anys després del Big Bang, com era 570 milions d'anys després del Big Bang, molt a prop del Big Bang, 570 milions, ara han passat 13.800 milions d'anys des del Big Bang. Però és a dir, que realment veiem l'univers quan era molt, molt, molt jovenet, però ja quan era molt, molt, molt jovenet, a dir, al centre d'aquesta galàxia ja hi trobem un forat negre supermassiu que fa uns 100 milions de vegades la massa del nostre Sol. És a dir, ens hem d'imaginar, bueno, ho que creiem fins ara, que els forats negres es formen quan hi ha un estel molt gran que viu, col·lapsa, el centre d'aquest estel col·lapsa i forma un estel de neutrons que és prou massiu per col·lapsar sobre si mateix i formar aquests forats negres. Però, vaja, això ens forma uns forats negres potser de 10 o 20 vegades la massa del nostre Sol. Per arribar a 100 milions de vegades la massa del nostre Sol, aquest forat negre ha tingut d'engreixar-se d'una manera impressionant. Yeah. I, en canvi, clar, l'univers és molt, molt, molt jovenet. Com s'han pogut formar aquests monstres, aquests forats negres supermassius, amb una edat tan jove de l'univers? Això és el que realment posa al límit les teories que tenim de formació d'estructures. A més, què es veu al voltant d'aquest forat negre? Es veu que si veuen que hi ha estels, hi ha una massa estel·lar, hi ha per uns 4.500 milions de vegades la massa del nostre Sol, és a dir, 4.500 milions de vegades el nostre Sol, que està allà al voltant formant-se, i veiem que el seu entorn està molt ionitzat, és a dir, al voltant d'aquest forat negre va caient molta matèria, que és gas, hidrogen i heli, que va voltant aquest forat negre, s'escalfa al voltar aquest forat negre, emet molta energia
i cau a dins.
Cau a dins i va engreixant el forat. Es va engreixant a partir d'aquesta matèria que va caient en el seu interior, i emet molta radiació ultraviolada que ionitza la resta del gas que hi ha al seu voltant, i doncs que a la vegada que hi ha molts estels que s'han format, aquesta ionització el que fa és suprimir la formació d'estels. És a dir, que hi ha estels que es formen, però també el gas es va ionitzant i aleshores, quan es va ionitzant el gas, no es pot col·lapsar per esdevenir un estel. És a dir, que hi ha dos elements en contraris que no acabem d'explicar ben bé. Sabem que hi ha formació d'estels, que n'hi ha, però sabem que el forat negre el que fa és suprimir aquesta formació d'estels. Llavors, no sabem ben bé com s'han pogut formar aquests estels si ja existia aquest forat negre tan massiu i tan energètic que fa que suprimeix la formació d'estels. I doncs, tot això fa que aquesta galàxia que ha observat la Maruixa i el seu equip és una miqueta un misteri, no acabem d'entendre ben bé com s'ha pogut formar. Ells proposen diverses teories, però cap de les teories acaba d'explicar-ho tot. Yeah. És a dir, és com si tinguessis la teoria, una manta, que si les tires massa curtes, si les tires d'un costat et destapes els peus, si les tires de l'altre et destapes el cap, i no acabes d'explicar ben bé totes les característiques que tenen aquestes galàxies. Ells sí que ells suposen que a l'evolució natural d'aquesta galàxia que estem veient, que ells diuen que més que una galàxia és un nucli de galàxia actiu, que també en veiem en el nostre univers local, és quan veiem realment el centre d'una galàxia, no veiem el seu entorn, veiem el forat negre que hi ha al centre i la interacció que té amb el seu mitjà, això és el que en diem un nucli de galàxia actiu. Ells suposen que aquest nucli de galàxia actiu pot evolucionar cap als quàsars, que són aquests objectes que realment són nuclis nus de galàxies, un forat negre amb el seu entorn sense res al seu voltant, que veiem amb unes etapes més evolucionades de l'univers, cap als 10.000 milions d'anys llum de nosaltres, aquest està a 13.000, i al cap d'un temps això evolucionaria cap a aquests nuclis nus que veiem, o quàsars, que en diem, que es veuen en un univers una miqueta més pròxim de nosaltres. I doncs que no serien els progenitors de les galàxies que coneixem nosaltres actualment, és a dir, com la nostra, sinó que serien progenitors d'altres tipus d'objectes que veiem en un univers més primordial, més llunyà, però una miqueta més evolucionat. Però clar, tot això, encara per ara només tenim aquest objecte. S'han d'estudiar una miqueta més, s'ha de veure també aquests mecanismes d'interacció entre el forat negre i el seu entorn, per això el que faran ells a partir d'ara és, a part de més observacions amb el James Webb i buscar d'altres objectes com aquest, és utilitzar els radiotelescopis ALMA, que estan a Xile, que això els hi permetrà veure més el contingut de gas fred que hi ha al seu voltant i entendre si al voltant d'aquest forat negre supermassiu hi ha gas que permetria formar més estels que no ha estat ionitzat per l'energia del forat negre i que us hi permetrà de formar més estels en el futur i doncs potser tindre una evolució diferent d'aquest objecte.
I el que seria fantàstic és poder saber que punyetes hi ha dins d'un forat negre, no?
Bueno, això sí, ja és una altra història.
Però ajudaria molt, no?
No, bueno, això ajudaria en altres coses, però el que ens ajudaria, el que voldríem entendre és com els punyetes s'han pogut formar
els forats.
Aquests forats negres tan enormes. A veure, els que tenim al centre de les nostres galàxies no són 100 milions de vegades el nostre Sol, són 1.000 milions de vegades el nostre Sol. Però, clar, han pogut créixer en molts mils de milions d'anys. Aquest no, aquest ha crescut, és com un nen petit que s'hagi passat aquí un festín. I això en els models teòrics no ho preveien fins ara, que tinguéssim forats negres tan massius en un univers tan pròxim. És a dir, com s'han pogut formar? Potser el que ells diuen, la teoria més probable és que necessiten una base, un estel molt, molt gran, o un estel, o un col·lapse d'un núvol de gas molt important que hagi col·lapsat com un forat negre i que avui en dia això no pot passar. És a dir, una cosa, necessitem una cosa que mai hem vist.
Doncs ja ho descobrirem d'aquí un temps, no?
Potser ja ho hem descobert.
Clar.
O potser ja ho hem descobert perquè, lligat amb aquesta notícia, hi ha un altre, que és la següent.
Més descobriments, no?
Sí, que és un altre descobriment, que diuen que potser hem descobert la primera població d'estels, aquests estels que podrien ser la base d'aquests forats negres, Que en diuen la Població 3, perquè els astrònoms, no sé, en algun moment van començar a comptar al revés. La Població 1 d'estels és la que tenim nosaltres actualment, i la Població 3 és la primera que es va formar. Li diem Població 3 quan tindria de ser Població 1, però en fi, diguem que és aquesta primera generació d'estels primordials que es va formar a l'inici de que es van començar o van poder començar a formar-se estels. No va ser de seguida després del Big Bang, perquè l'univers era massa calent, el gas estava ionitzat, ho he dit abans, quan el gas està ionitzat no pot col·lapsar de manera gravitacional, perquè està calent, està energètic, aquesta energia impedeix que la gravitació faci el seu efecte i que es pugui col·lapsar i que pugui començar a fer reaccions de fusió nuclear. Quan s'ha refredat prou i aquest hidrogen i heli esdevé molecular, està prou fred, aleshores sí, la gravetat fa que es col·lapsi el gas i comencin a encendre's aquests primers estels. El que sabem de l'univers primordial és que no hi havia metalls, perquè els metalls es van formar justament a dintre dels estels. Tot el que és més pesat que l'heli, gairebé el 99,9999% de tots aquests elements es van formar a dintre dels estels. No existien en l'univers primordial. I doncs això també permet que els estels que es van formar, aquesta primera generació d'estels, siguessin molt més grossos que els que hi ha avui en dia. Per què? Perquè el que passa, quan tu afegeixes metalls a dintre d'un gas, el que fa és que fragmenta el col·lapse gravitacional. A mesura que es va col·lapsant, aquests nuclis de metalls que són més pesats fa que es divideixin el col·lapse, en lloc de fer un gran estel en fa dos o tres o quatre diferents, i en canvi, quan no hi són aquests nuclis metàl·lics, pots formar un gran estel que pesa potser 1.000 vegades la massa del nostre Sol, alguns diuen fins i tot fins a 10.000 o 100.000 vegades la massa del nostre Sol, estels realment
brutals, no?
Brutals, coses que avui en dia no es poden formar de cap de les maneres, però no, perquè justament al introduir els metalls, aquesta formació monolítica, diguem-ne, d'un gran estel d'un sol bloc, es fragmenta al cap de... al introduir el metall, el que introdueix és fragmentació a dintre del col·lapse gravitacional.
O sigui, es va destruint.
Es va partint en petits trossos. En lloc de formar-se un de gros, es formen diversos de petits, de més petits. No arribes a formar un de gros. Però quan el gas és pur, només hidrogen i heli, aleshores sí que es podria arribar a formar aquest tipus d'estels enormes. I ho hem vist a través del James Webb i també utilitzant el poder d'un cúmul de galàxies, el poder de lent gravitatòria, que fa que amplifica el que veus al darrere. Aquesta lent gravitatòria amplifica 100 vegades el que veus al darrere, i s'ha vist una galàxia en la qual hi ha molt baixa metallicitat, hi ha nuclis d'estels que són molt grossos, 1.000 vegades, almenys 1.000 vegades la massa del Sol, i això són indicadors de que potser hi ha aquests primers estels que s'estan formant allí. L'únic però que jo li trobo en aquest estudi és que veuen aquesta galàxia a uns 800 milions d'anys després del Big Bang, és a dir, que és una galàxia que és més vella, per exemple, que la que ha estudiat la Maruja Braddock i el seu equip, i la Maruja Braddock diu que en el seu no hi ha estels de Població 3, hi ha baixa metallicitat, però hi ha metallicitat, no és prou baixa. I en canvi aquesta, que seria una miqueta més pròxima a nosaltres, és a dir, una miqueta més antiga, no hi veuen metallicitat.
No t'acaba de...
Crec que la Població 3 l'hauríem de veure una miqueta més en l'univers primordial, però evidentment és molt complicat. Fins ara no s'han observat encara estels de Població 3. Ells diuen que tenen almenys 3 indicis que indiquen que hi ha estels de Població 3. Jo diria que, està al límit. Ells tampoc són conclusius en el seu estudi. Diuen que hi ha aquests 3 indicis, però que necessiten més observacions. Potser sí, potser no. Ho acabarem de veure.
Bueno.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
I com sempre, Un minutos musicales.
Sí, sí. Sí.
Per acabar.
Espero que us agradés la peça d'ahir. A veure si també aquesta ja és més antiga.
A mi li agrada molt, per això la posa.
Sí, aquesta podia haver estat perfectament en la secció que fem, o fèiem,
instrumentals.
Vaja, d'instrumentals. Però sí, el que passa és que hi ha moments que canten, no? I ja no és instrumental.
Poqueta cosa, eh? Poqueta Diuen cosa. El títol de la cançó Pick Up the Pieces.
Exacte, és dels Average White Band.
Oh.
Un disc que va ser llançat al Regne Unit el juliol del 74, però no va acabar d'entrar a les llistes.
No?
Però quan l'àlbum va ser publicat als Estats Units a l'agost també del 74, les estacions de ràdio van començar a reproduir la cançó com a bojos. I el 22 de febrer del 75, doncs, va arribar al punt més alt a la llista Hot 100. Després d'aquest èxit a Amèrica del Nord, la cançó va entrar a les llistes del Regne Unit i va pujar fins al lloc número 6è. És essencialment una cançó instrumental, amb excepció de que canten el títol de la cançó, que és Pick Up the Pieces, que es diu i es crida o es canta en determinats moments de la cançó.
Doncs a veure si us agrada tant o més o gens que el Ricky.
Era d'aquelles cançons que quan sonaven a les pistes de
ball... Ah, sí? Les posaven a la discoteca?
Sí, i tant. Tu diràs. I tant.
White Band.
I jo ballava com un boig.
Home, clar, ja m'ho penso.
Sí, sí.
Doncs torna-hi ara. I parlant de tornar demà.
Sí.
Aquí. Adéu-siau.
Apa, adéu. We'll be right back.